Repsol presenta Bon dia Tarragona amb Ricard Lahoz.
Hola, què tal? Bon dia i bona ràdio. Aquí estem a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona, aquest matí de dimecres 5 de març. Avui fem una altra edició especial del Bon dia Tarragona, dedicada a recordar els 5 anys de la pandèmia de la Covid. Avui tornem a comptar amb professionals sanitaris que treballen aquí, a Tarragona, a la nostra ciutat, i que van tenir un paper clau ara fa 5 anys, en aquell moment tan dramàtic i tan excepcional. Professionals sanitaris que van viure la pandèmia en primera línia. Els convidats aquest dimecres són el doctor Rein Willekens, que és el cap de Servei de Medicina Interna de l'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla. Bon dia.
Bon dia.
I també ens acompanya Heidi Barthe, la infermera gestora de cuidatges de la Unitat de Medicina Interna del mateix centre sanitari de l'Hospital de Santa Tecla. També bon dia.
Buenos días.
Doncs la primera pregunta, recordant això, fa 5 anys, no? 5 de març, a 9 dies de la declaració de l'estat d'alarma, és evident que ja als centres sanitaris començàveu a viure i a veure segurament la pressió que podia tenir la Covid. Quina és la primera imatge, el primer record que tenen d'aquells dies, previs fins i tot a l'arribada de la pandèmia?
Bueno, una època molt intensa, molt intensa. I ja la primera gent que arribava a l'hospital ja es veia una cosa que després es va sentir durant tota la pandèmia, que era la por, una mica de por que es reflexava. Jo crec que la gent del carrer encara no estava prou conscient de lo que venia, però sí que la gent que arribava a l'hospital sí que tenia aquesta sensació de que ens venia una cosa molt important, no? Un canvi en la nostra vida.
I vostès n'eren conscients? Vostè com a metge, ell en aquell moment no era el cap del servei, però treballava com a internista, vostè i els seus companys i companyes ho veien venir ja?
Sí. Després de les imatges, ja quan va arribar ja aquí la infecció, després de les imatges de Xina i Itàlia, ja érem prou conscients, la majoria de nosaltres almenys.
I vostè, què recorda? Quina és la primera imatge d'ara fa 5 anys?
Pues más o menos como comenta el compañero, ¿no? Ya desde diciembre tenías el foco informativo en el tema de cómo iba evolucionando los casos de COVID. Y sí que cuando ya se declaró el primer caso en Italia y pasó uno en Canarias, ya vimos que la cosa estaba más cerca de lo que esperábamos. Pero sí que es verdad que había un punto de irrealidad, ¿no? Lo veías aún distante, estabas pendiente, pero no imaginabas que iba a llegar tan rápido y con tanta fuerza, ¿no? Porque pasamos de una situación en que estamos pendientes, pero no hay nada, a en una semana bloquear toda la unidad para pacientes COVID. Fue un cambio muy importante.
I en aquells dies previs a l'arribada dels primers pacients, per exemple, a nivell d'infermeria, ja van començar a adoptar mesures, tot va ser molt ràpid, ho estaven planificant des de feia setmanes?
No havia planificació des de fa setmanes, sí que vas revisando coses, revisando cómo se ponen los equipos de protección individual, qué tipo de medidas tendremos que adoptar en función de las recomendaciones que había en ese momento, porque sabéis que las recomendaciones fueron variando a lo largo del tiempo, pero sí que te ibas poniendo en alerta. Implementar directamente medidas no, pero te ponías en alerta y ya ibas preparando cosas.
Recordem i expliquem una mica de manera pedagògica què fa un internista i, per tant, la seva àrea, la seva unitat, què fa habitualment i què va fer en el moment en què arriben centenars de casos de Covid?
A l'Hospital de Santa Tecla nuestra situación es un poco peculiar porque llevamos prácticamente pacientes con enfermedades médicas de casi cualquier otra especialidad y lo visitamos todos. Somos especialistas en el médico hospitalizado por patología médica y dar soporte a los otros servicios por cualquier patología médica. Entonces, en el contexto de las infecciones, más que son un servicio que tenemos una importancia y tenemos una dotación para responder a problemas importantes, por el momento del COVID, somos la primera línea a nivel de médicos, porque somos los más numerosos en los diferentes hospitales para atender a estos pacientes especializados. Hay una subespecialidad en infecciosas, que yo me dedico especialmente a ello, y somos la primera línea asistencial.
I, per tant, quan arriba el mes de març del 2020, els primers casos ja molt potents de Covid, què fan exactament vostès?
Nosotros, pues, en el momento que llegamos, yo tengo muy buen recuerdo, Heidi, sí. Las reuniones de trabajo que hicimos multidisciplinares en el hospital para organizarnos, enfermería, dirección, todo eran reuniones muy transversales porque todavía faltaban quizás unas indicaciones muy claras de cómo actuar y ahí empezamos directamente ya a planificar, ¿no? Esta ala de la planta, de la cuarta planta donde trabajamos en el día a día. empezamos a planificar ya una ala reservada para pacientes COVID. ¿Quién iba a entrar ahí para no exponer al mínimo número de profesionales, en lo que estábamos nosotros dos de principio ya? ¿Cómo íbamos a organizarnos? Y todo ese trabajo en equipo y ese trabajo del día a día, con un trabajo muy transversal, mucho escuchando el criterio y no tanto las jerarquías. Sí que las jerarquías importaban, pero ahí eso fue un trabajo que al principio hicimos, yo creo, muy bien. Tengo muy buen recuerdo y mucho, muy eficiente, creo, también.
Realmente es el pensar en cómo trabajamos en ese momento, la conjunción de todos los profesionales, cuando aún no teníamos directrices por parte del Departamento de Salud y de otras áreas de gestión, cómo todos los profesionales tuvieron iniciativa y todos aportamos desde nuestra disciplina el cómo podíamos hacerlo mejor, ¿no? Y en ese sentido había una conexión completa de todos los equipos. Cosa que antes, evidentemente, trabajamos en equipo, pero esa conjunción de todos a una y con una sola dirección fue un punto de inflexión que realmente pienso que hemos mantenido a lo largo del tiempo. Igual se ha relajado en algún momento, pero ha cambiado la dinámica de trabajo para bien, evidentemente.
Uh-huh. La planta de medicina interna, doncs, és la quarta, no? La de l'Hospital de Santa Tecla, i en aquell moment es van veure obligats vostès a ampliar el nombre de llits destinats exclusivament a casos de Covid?
I tant, per dies. No sé si per dies, però per setmanes sí. Això era molt ràpid, no? Era una època tan intensa que canviava d'un dia per l'altre i cada vegada més havia més professionals implicats, més llits implicats i més gent que es posava malament.
I per tant van haver de destinar altres plantes de l'hospital?
Sí, finalment, al final ja tot l'hospital havia zones Covid. Sí que és cert que en tot moment hem tingut, no, una intenció de concentrar-ho al mateix lloc, però finalment ja es va invadir tot l'hospital.
És a dir, pràcticament era un hospital Covid.
Bueno, sí.
Recordo que en aquella època es parlava molt de que altres patologies van disminuir molt. No sé si vostè també, com a professional sanitari, com a metge, que toca moltes tecles, recorda que realment semblava que només hi havia Covid fa 5 anys.
Sí, sí, era molt curiós, però la reducció en totes les patologies va de diagnòstic almenys, perquè jo crec que hi havia moltes patologies que la gent ho passava a casa. Ja no em consultava tan aviat. Hi havia moltes malalties que no hem diagnosticat durant el període Covid, que és molt important. Per exemple, infeccions com tuberculosis va baixar molt els diagnòstics, però encara havia tuberculosis, perquè això es transmet intradomiciliari moltes vegades. Hi havia altres infeccions, tumors, tot, que van venir després, no?
A nivell personal, com ho van viure? Quins sentiments recorden d'aquelles setmanes especialment tan dures i tan dramàtiques?
Pues he tenido que hacer un ejercicio, lo comentaba el otro día con el compañero, he tenido que hacer un ejercicio de reflexión y de volver a rememorar esos días, ¿no? Porque realmente, y también comentándolo con otras compañeras, lo teníamos aparcado como si fuera una película, como si no lo hubiéramos vivido, y realmente lo vivimos. ¿Qué me viene a la cabeza? Pues mucho esfuerzo, muchas ganas de hacer bien las cosas. En el momento nada de miedo a nivel personal. Quizás el miedo era el poder llevar el virus a casa con tus familiares y las ganas de estar cerca de los pacientes lo máximo posible y dentro de esas circunstancias tratarlos y cuidarlos lo mejor posible con las dificultades que teníamos, ¿no? Evidentemente hubo situaciones muy, muy duras. Pero intentamos dentro de esas situaciones hacerlo lo mejor posible. La idea con la que me quedo es el gran esfuerzo que hizo todo el mundo, no solo urgencias, UCI y medicina interna, sino todos los profesionales del centro, que al fin y al cabo estaban todos implicados, y el trabajo, el buen trabajo en equipo.
¿Y usted? A nivell personal, eh?
A nivell personal. Bueno, a nivell personal era una època per mi intensa, no? La meva parella estava embarassada en aquesta època just i sí que va ser una situació. Per un costat estava content perquè podia contribuir a la societat, no? Davant d'una amenaça molt important i podia sortir cada dia al carrer. Aquest confinament que a mi m'hauria costat molt, pues, anant cada dia caminant a la feina, que visc a 25 minuts de la feina, era un luxe, i després de fer una cosa productiva. Però sí que va ser un període amb intensitat que no recordo tenir por ni sensació negativa, sinó més bé aquest orgull, aquesta responsabilitat, no? I la concentració per portar aquesta responsabilitat a la feina, no? Per ajudar la societat, no? I
venen a dir que no van tenir por al contagi, però jo els hi pregunto, recorden si tenien por, entre cometes, a la incertesa? És a dir, a no saber cap a on anàvem?
Sí, però no tant, no reflexava...
O vostès que treballaven a l'hospital i estaven molt concentrats, més o menys ho tenien tot molt clar, es dedicaven a la feina del dia a dia i el futur no l'analitzaven.
No tant per nosaltres, jo crec. Un valor bàsic d'un bon professional sanitari, i ja puc dir en primera persona de Heidi, jo crec de mi mateix, és l'empatia. A veure'ns, cada vegada que veus més gent que està patint i que moren, no? I això era un moment que era molt... Cada dia havia un pacient que es posava molt malament, i hi havia morts, naturalment. Sí que havia una por de no controlar això, però no tant, jo crec, jo no reflexava tant a la meva persona, però sí a la gent que ens trobàvem davant de la gent gran i a la gent no tan gran, però aquesta incertesa sí que donava, no, un no sé si un neguit, però era complicat. Sí.
Coincido totalmente con él, no a nivel personal, no, sino por los pacientes, por cómo va a ir, por cómo va a quedar la sociedad después. Pero en el momento de estar allí, que de hecho... Las jornadas eran interminables porque de forma voluntaria muchísimos profesionales ampliaban su jornada para estar allí, para mejorar. No era a nivel personal, sino a nivel de qué pasará con el paciente, ¿no? Este paciente que ha empeorado, a ver si mejora para mañana o no mejora, cómo podemos hacerlo mejor, ahora están dando estas directrices, cómo se van a implementar en el hospital, cómo va a mejorar eso en nuestra práctica. Quizás la incertidumbre era eso, ¿no? A ver qué descubren mañana para poder mejorar esta situación, si esta situación va a terminar, ¿no? Porque también veías cada vez más las familias, los pacientes y la sociedad más cansado, y nuestras propias familias.
Clar, és que el cas va durar... Ara estem recordant fa 5 anys quan arriba la Covid, però la Covid es va mantenir durant molt de temps. Recordem que la vacunació no va arribar fins a finals d'aquell 2020, i per tant estem parlant d'un període llarg que no sé si va provocar, i no els hi pregunto a nivell personal, perquè no vull entrar en les seves vides privades, però sí, va haver-hi afectacions psicològiques i físiques als companys i companyes a la comunitat de professionals sanitaris.
Evidentemente hubo repercusiones. Compañeros y compañeras que siempre habías visto trabajar de una cierta forma, en algunos momentos los viste derrumbados. Y otros que hacían su trabajo sin salir de la media, despegaron y viste pudiste constatar un buen profesional que estaba ahí, que hasta entonces no lo habías... No lo habías valorado, ¿no? Y luego, a nivel personal, yo recuerdo mis hijos eran pequeños, y recuerdo mi marido también era trabajador esencial, y recuerdo marchar de casa a las 7 de la mañana, volver a las 9, 10 de la noche y no haberme acordado de si habían comido, si estaban bien, si necesitaban algo. Ya daba por hecho que ellos, mi hija era un poquito mayor, y ya daba por hecho que ellos se organizaban porque su madre y sus padres estaban trabajando para que esto tirara adelante, ¿no?
¿Repercusiones físicas y psicológicas?
Sí. A nivel personal, meu no tant, però sí veia en companys, no? La primera onada sí que era un període de màxima concentració i que havia una sensació de comunitat també amb la societat en general, no? Aquest aplausos, no? I tot després. Però després les onades posteriors cada vegada, sense veure, ja amb una mica més de temps i sense veure grans canvis a nivell estratègic, això sí que va ser complicat. I ja els professionals es cansaven una mica, estaven ja més esgotats, tant físicament, amb les guàrdies, amb la intensitat de la feina, com psicològicament. I sí que va ser un període dur, i després la recuperació de tornar a la normalitat, però amb prou feina i amb molta feina, no?, de diagnòstics que no s'havien diagnosticat durant pandèmia, va ser un període complicat per tothom. Va ser una causa de, jo crec, de burnout, no?, que es diu el terme més, més així en anglès, de professionals sanitaris. Sí.
Alguns dels canvis en les maneres de fer o en l'organització interna de l'Hospital de Santa Tecla que es van establir en aquell moment s'han quedat? O d'alguna manera estan treballant vostès com el 2019?
No, ha canviat. Ha canviat dràsticament.
En què ha canviat? En què ha canviat en l'àmbit de la medicina i després en l'àmbit de la infermeria?
Realment, de l'àmbit...
Bueno, van de la mà.
Van de la mà?
Canvios, sí.
Exacte, molt de la mà. El, és una conscienciació de la importància de la transmissió de les infeccions víriques en el medi hospitalari amb l'acompanyants i amb tothom, entre el professional sanitari i el pacient, entre els pacients i amb la seva família, no? I aquesta mesura de la mascareta, aquesta mesura de intensificar més encara, que ja era una, era algo bàsic, però d'intensificar més encara les mesures d'higiene, no? D'higiene de mà amb solució hidroalcohòlica i tota aquesta mesura que estalvia vides, no? Això es va intensificar molt. I després, lo que ha dit abans, no? La Heidi, que amb aquest treball en equip, jo crec que una bona lliçó per nosaltres és que encara treballem més en equip i tenim més aquesta... que amb un grup només no funciona. Això ha de funcionar amb tothom a l'hospital, en petita escala, tots els professionals implicats, no només infermeria. Després van haver professionals molt importants. Les dones de la neteja, dic dones perquè totes, quasi totes són dones, entraven amb una calor a netejar l'habitació que estava ple amb secrecions, amb Covid, amb aquesta por que tenia tothom una mica, i eren unes treballadores exemplars, i també tothom, auxiliars d'infermeria. I aquest treball en equip, que després s'hauria de reflexar també a la societat, sí que ens va quedar, jo crec, més.
De hecho, ahora que hablabas de las compañeras de la limpieza, eran uno de los equipos que venían a primera hora. Hacíamos a primera hora un pequeño encuentro, sobre todo al principio de todo, para recordar cómo se ponían de forma adecuada los equipos de protección individual y cómo se retiraban, y las últimas noticias. Y en este pequeño morning que hacíamos dentro de la unidad, uno de los participantes eran las compañeras de la limpieza, porque eran unos profesionales esenciales también para nosotros. Uh-huh. ¿No? Y hablando con ellas posteriormente, ellas agradecieron el sentirse reconocidas, integradas dentro del trabajo que hacíamos todo.
¿Y la manera de fer d'infermeria? ¿Algunes coses es van canviar en el seu moment i s'han quedat?
Bueno, como te decíamos, va a la mano de medicina. Somos dos especialidades que trabajamos de forma conjunta. Y el tema de tener claro la higiene de manos, la utilización correcta de la mascarilla, los circuitos dentro del hospital para intentar evitar al máximo la transmisión de enfermedades. Esto ha quedado totalmente arraigado y evidentemente el trabajo en equipo, que si ya antes era bueno, pues ahora creo que es mucho mejor, en beneficio evidentemente del paciente, pero también de nosotros, de los propios profesionales.
I 5 anys després, com veuen a la societat en el seu conjunt? Ens hem volgut oblidar de la Covid, ja no prenem mesures, entre cometes passem una mica del tema i la Covid ja forma part de la història i per tant no hem après tot allò que es deia en el seu moment que aprendríem com a societat?
Sí, no hem après tot. Jo crec que és normal que la societat avanci, que avanci sense por i que continuï. Però sí que és cert que hi ha una lliçó que jo crec que amb aquesta pandèmia hauríem d'haver après i que no s'han fet. No? Moltes lliçons. No? Ara mateix jo miro amb preocupació aquest moviment antivacuna, per exemple, no? Que aquesta vacuna, si estaves a primera línia, era tan evident que salvava vides. I això, aquest moviment, pues, costa. I a vegades hi ha una mescla, no? De sentiments de si llibertat... No va de llibertat, això va de societat, estalviar vides. No? Això és una lliçó que jo crec que hi ha una mancança, no? Aquí.
I... De fet, les dades de vacunació, no? D'aquest últim any són bastant decebedores. Sí. ¿Cómo veo a las enfermeras, no?
Para incluso dentro de los propios profesionales, ¿no? Hemos pasado de ese afán, aquellas largas colas para ir a vacunarnos, me acuerdo en el Estadio Olímpico, ¿no? Que tenías que pedir cita y la gente se ponía nerviosa si no se la daban en un cierto tiempo. Hemos pasado a las campañas estacionales, ver que cada vez menos gente de la sociedad, pero menos profesionales, solicitan vacunarse, y eso me sorprende de la sociedad en general, y más después de los antecedentes que tenemos, pero de los profesionales, que nos basamos en evidencia, que no tengamos claro lo que decía Rein, que no se trata de una elección, de una libertad personal, se trata de mirar por la sociedad y por el resto de la gente, ¿no? Y en un profesional de la salud me cuesta mucho entender que haya gente que siga sin vacunarse.
Si avui arribés una nova pandèmia d'aquelles a nivell mundial, com la que vam tenir el 2020, com creu que l'afrontaríem des del centre sanitari on vostès
treballen? Pues quiero pensar que las autoridades sanitarias tienen planificado y contemplado un plan de contingencia. Quiero pensar que lo tienen. Si es que lo tienen, lo bueno sería que nos llegara a los profesionales de base para conocerlo de antemano. Yo creo que en algún momento u otro llegará algo más. Y lo bueno es que tenemos la experiencia previa de las cosas que han salido bien. Ahora falta saber esas cosas que no salieron tan bien, si hemos puesto remedio.
I en el cas de l'hospital, doctor, creu que podria afrontar millor una pandèmia que la de fa 5 anys?
Segur, segur que hi ha moltes lliçons que hem après, però que la lliçó més important aquí, que quan hi ha una pandèmia, un hospital són fa poquet. És un esforç conjunt de la societat. I no tinc clar que la societat i les autoritats sanitàries estan prou preparades. Ni s'ha fet, jo crec, una inversió, no? El que hem tingut també en la pandèmia es va notar molt, és la manca de material, la manca de material de producció pròpia nacional, no? De reindustrialització, no? I de produir, i no depender només de la importació estrangera, no? I això jo crec que no ha canviat gaire, això no ha canviat gaire. I després jo crec que hi ha moltes lliçons que no hem après a vorans. Però com a centre, segur,
sí.
I amb més resiliència també, no? Perquè ja hem recorregut un camí molt difícil, hem sortit, bueno, bé, relativament bé, i jo crec que sí, que estem preparats per propera...
Acabo. La pandèmia, i a nivell personal també, la pandèmia de fa 5 anys va representar un punt d'inflexió d'alguna manera en les seves respectives carreres professionals, o no hi ha per tant?
Pues no creo que fuera un punto, es un hito importante dentro de mi carrera profesional, pero no ha marcado lo suficiente como para cambiar mi carrera o mi perspectiva de la profesión, ¿no? En todo caso, sigo convencida de que me gusta lo que hago, intento hacerlo lo mejor posible y la idea es seguir así.
¿Vostè se sent alguna d'aquelles heroïnes? Perquè recordem que en aquells moments
no, jo crec,
vostès eren herois i heroïnes.
Sí, ara hemos pasado...
I ara segurament...
Ahora se ha perdido. No, ni me sentí heroína en su momento, simplemente sentí que estaba haciendo bien mi trabajo.
Doctor.
La inflexió és l'aprenentatge. Fins que no arribi un moment com una pandèmia, no pots integrar tot lo que suposa, no? Però més enllà, no.
Vostè no se sent un heroi?
No. No, no.
Els aplaudiments d'aquella època?
Uf.
Els troben a faltar ara?
Yo creo que, perdona que os adelanto, porque es que esto lo he comentado muchas veces, el primer día de los aplausos te hace muchísima ilusión, te emocionas, incluso caen algunas lágrimas. Conforme pasa el tiempo, te molestaban, porque decías, termina siendo un encuentro social, ¿no? No hay más implicación aparte de salir al balcón y ver al vecino de al lado, ¿no? Y esto nos pasaba a muchos profesionales. No sé si en el caso del compañero le pasaba así, pero pasamos de gustarte mucho esos aplausos a decir, es que no los quiero escuchar, cerramos las ventanas.
No em va passar això a mi. Uh-huh. Però tampoc tenia aquesta sensació d'heroi. És el que ens tocava. I tinc la sensació que la majoria de la gent, amb aquesta sensació de conjunt de la societat, que jo crec que la societat sí que va donar una resposta exemplar, que... Si feia falta un altre sector de la societat per respondre a aquesta pandèmia, l'hauríem fet també. Jo crec que hem sigut com a societat herois.
Doncs amb aquesta reflexió ens quedem en aquesta conversa avui amb dos professionals sanitaris de l'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, que ens han ajudat també a recordar aquests 5 anys de pandèmia. El doctor Rein Willekens, Heidi Bartel, infermera de l'Hospital de Santa Tecla, tots dos professionals, com deien, moltes gràcies.
Gràcies.
Felicitats per la feina de fa 5 anys. Gràcies per venir al programa i que vagi molt bé. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a tots dos, aquesta infermera i aquest metge de medicina interna de l'Hospital de Santa Tecla, que han estat aquest matí de dimecres els convidats en aquesta edició especial 5 anys de Covid al Bon Dia Tarragona.